Cristian Herbolzheimer és director adjunt del programa de processos de pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a ponent de la Unipau ens apropa a un dels conflictes més desconeguts dels que hem tractat fins ara en aquest seminari. Cristian, què és el que ha passat a Filipines entre el govern de Manila i els grups armats islamistes?
Bueno, per resumir, primer que l'aclarir que podem parlar de dos conflictes armats molt diferenciats. Un, el conflicte maoista, que afecta a tot el país, un país que, recordem-ho, són 7.000 illes, i el segon, el conflicte específicament a la illa de Mindanao, que és la segona més important del país, on històricament hi ha viscut sempre una població de religió musulmana, fins i tot abans de l'arribada dels espanyols, i que ha estat històricament marginada, i per tant un conflicte inicialment per uns drets identitaris que amb el pas dels temps doncs, ha anat adquirint un component més d'identitat religiosa també.
Ens trobem davant un altre cop d'un conflicte que si bé té un origen en aspectes d'autonomia, en aspectes identitaris, s'han encetat molts processos de pau en aquest territori. Què és el que ha passat perquè no s'arribi mai o sempre es trenquin aquests processos de pau?
Hi ha diversos condicionants que dificulten molt un procés de pau amb qualsevol d'aquests dos conflictes armats que hi ha a Filipines. En el cas dels maoistes o dels comunistes, el fet de que hagin estat inclosos a les llistes terroristes, ells ho consideren doncs, una afrenta, han sentit ferit el seu orgull revolucionari i posen com a precondició per seguir conversant doncs, que siguin retirats de les llistes. I per altra banda una incompatibilitat molt important de formes d'entendre el govern de Filipines no deixa de ser una democràcia però una democràcia feble que no és més que un club on es reparteixen el poder i el pastís uns pocs i aquests pocs estan molt poc disposats a compartir aquest pastís o de democratitzar més el país. Això és el problema amb el cas del conflicte amb els maoistes. Amb el cas del conflicte amb els independentistes, doncs per una banda la negació del govern al dret a l'autodeterminació, per altra banda que hi ha diversos grups armats dins de Mindanao, amb un d'ells ja es va signar un acord de pau fa 10 anys i ara això seria difícilment compatible amb un nou acord de pau. El tercer factor podríem dir que és la presència dels Estats Units, la presència armada en el marc de la lluita contra el terrorisme, això també dificulta molt els avenços. I un altre aspecte que sovint no es té en compte és que, malgrat que l'enfrontament armat és entre una guerrilla musulmana i un govern cristià centralista, hi ha pel mig també una població indígena amb creences pròpies que no se sent representada ni pel govern ni pels musulmans, que queden en foc creuat i que també demanen el seu dret a la participació.
Precisament trobem molts trets característics de molts conflictes que estan succeint o que han succeït. En aquest cas, i com d'altres, el fet dels atemptats de l'11 de setembre va marcar un abans i un després en aquests processos de pau dels que parlàvem. Com està afectant aquesta situació en el cas de Filipines?
Bé, com que, donat que Filipines és un dels principals aliats estratègics dels Estats Units en el context d'Àsia, quan els Estats Units inicien i encapçalen la creuada internacional contra el terrorisme, automàticament Filipines es converteix en el seu aliat. I això implica, d'una banda, cedir part del territori de suport logístic a les forces nord-americanes i, d'altra banda, implica que la concepció del conflicte intern, dels problemes de seguretat interna que té Filipines, es comencen a analitzar i abordar des del marc de la guerra contra el terrorisme. Per tant, on abans hi podia haver negociacions polítiques perquè hi havia un reconeixement polític dels grups armats d'oposició, doncs ara hi ha una concepció de simplement guerra total i aniquilació. Això efectivament posa pals a les rodes i dificulta que unes negociacions que porten, podríem dir, més de 15 anys, doncs quedin seriament afectades.
Durant aquests dies hem pogut veure també els perfils o les iniciatives que s'enceten des del teixit civil, des de la societat civil. En el cas de Filipines, com podríem abordar aquesta qüestió si ho mirem des de la part més de la població, de la societat?
Filipines ha estat un dels països on la societat, la població, ha encapçalat iniciatives que després s'han convertit en referents mundials i això ho destacaré molt. Bueno, fruit d'aquestes mobilitzacions massives han estat enderrocats la dictadura de Ferdinand Marcos i l'any 2001 un president peculiar, exactor de cine, anomenat Estrada. Aquestes mobilitzacions filipines han servit d'inspiració per altres mobilitzacions no violentes massives com les que hem vist els últims anys a Ucraïna o la més recent en el cas de Nepal. I després hi ha tot un altre grapat d'iniciatives que han estat replicades en altres països, com crear zones de pau on no es deixa l'entrada ni a l'exèrcit ni als grups armats, on una iniciativa de verificació del alto el foc que és encapçalada des de la societat civil. En fi, és molt rica l'experiència de la societat filipina i molt poc coneguda a l'exterior, excepte aquelles persones molt especialitzades que sí que n'han pres bona nota i ho han replicat en altres contextos.